El Matí de Catalunya Ràdio, amb Laura Rosel.
Les 9 del matí ens acompanya ja a l'estudi Roger Torrent. Molt bon dia.
Què tal? Bon dia.
Acaba de publicar un llibre que es diu Pegasus. És una no ficció basada en fets reals i són els fets que va viure l'estiu del 2019 quan va descobrir, a través d'una investigació dels diaris The Guardian i del País, que tenia el telèfon mòbil punxat amb un programa que es deia Pegasus i al qual només hi tenen accés els governs. I aquest matí dèiem, oh sorpresa, és un polític que publica un llibre que no va sobre el procés.
No directament. En qualsevol cas, sí que parla, òbviament, de la persecució il·legítima de la dissidència política, però no és una reflexió política. És un llibre escrit en forma de dietari d'aquells dies, de l'estiu del 2020, quan jo m'assabento. El llibre està, diguéssim, passa l'estiu del 2020 i fa referència a l'espionatge que va ser l'any anterior, el 2019, l'abril-maig del 19, en un moment que es produeix una cosa que a nivell internacional se n'ha dit el WhatsApp incident, que és aquesta escletxa de seguretat de la companyia de missatgeria que fem servir habitualment, per on s'escola aquest programa, aquest software maliciós, el Pegasus, que és el que ens espia.
I què el porta a publicar ara, aquest Pegasus?
Doncs mira, diferents coses. D'entrada, la necessitat de denunciar-ho, no? Aquí hi ha una via judicial engegada que vam engegar conjuntament amb l'Ernest Maragall, una querella presentada al que llavors era director del CNI, que segueix els seus tràmits a nivell judicial. Políticament hem de reclamar explicacions al Congrés dels Diputats, tot i que de moment això està guardat en un calaix i la comissió que s'hauria de crear no s'ha creat, però també per la necessitat de denunciar-ho des d'un punt de vista personal, és a dir, com ho he viscut jo, quines són les meves sensacions, quines són les meves reflexions al voltant d'un cas que en fi, m'ha tocat patir a mi, però que té moltes derivades, no? I està escrit en forma de dietari i com si fos un thriller. Perquè de fet és el que vam viure, no? Aquells dies són dies molt trepidants, el ritme és molt vertiginós, molt ràpid, justament per explicar també com anàvem visquent nosaltres, doncs, totes aquelles hores i com ens anava arribant i païnt tota la informació que rebíem, no?
Ara que ha passat ja, doncs, això, un any i mig, sí, amb la perspectiva que dona el temps, com recorda, quines sensacions recorda en el moment que vostè va ser conscient que tenia el telèfon punxat?
D'una banda, podíem imaginar-ho, no? És a dir, d'alguna manera ja intuíem que podíem estar espiats, que podíem estar perseguits, perquè de fet la repressió també té aquesta derivada, aquest component, no? Però de l'altra, quan et toca directament i quan en tens la certesa, doncs, en fi, molts sentiments i moltes emocions de cop, no? I de fet, i això ho explico en el llibre, el primer que et ve al cap és intentar recordar, cosa que és impossible, quines converses, quina informació, què has fet, no?, amb el teu telèfon mòbil. Dic que és impossible perquè segur que els hi passa a la majoria d'oients, a mi també, durant el dia hi ha molt poques coses que fem a més de 5 metres del mòbil, perquè s'ha de recordar que el Pegasus el que fa no només és xuclar-te totes les dades del telèfon un cop hi entren, sinó que a més permet engegar remotament el micro i la càmera i gravar tot el que passa al voltant seu a uns 5 metres. Per això dic que tens tota la vida observada, perquè ho fas tot molt a prop del mòbil.
Perquè era el seu telèfon personal o era el de feina?
Sí. No, és el terminal és meu personal, però la línia és la línia del Parlament. La línia de feina.
Per tant, era la línia de feina, però que el devia dur tot el dia a sobre.
El duia tot el dia a sobre, i amb el mòbil fem el que fem tots, que és des de enviar missatges a la família, preguntar com estan els pares en època de Covid, veure què ha fet el teu equip preferit d'handbol, en el meu cas, i, evidentment, treballar. I treballar i parlar de qüestions que tenen a veure amb la vida interna de la institució, que tenen a veure amb la vida interna del moviment polític i que tenen a veure, evidentment, amb el partit.
Ara anirem a la part pública, però pel que fa a la part privada, sí, fins a quin punt va estar exposada la seva vida personal i familiar?
Doncs del tot. Algú, és a dir, quan nosaltres hem acceptat, diguéssim, no, el contracte, en abstracte, però el contracte de relacionar-nos a través de la tecnologia amb tothom, com tot el nostre entorn, el que estem fent és, òbviament, emmagatzemar tota la nostra vida en el mòbil. Per exemple, doncs, n'hem parlat algunes vegades, justament a propòsit de Pegasus, no? Com de cop comencem a rebre publicitat, no? De coses relacionades amb actes, amb converses, amb qüestions que hem fet les darreres hores, no? Vull dir, al final, tota la nostra vida passa pel terminal del telèfon mòbil i, per tant, està disponible a un clic. El problema és quan accedeixen il·legítima i il·legalment a tota aquesta vida que tenim a la butxaca.
Clar, clar. En quin moment vostè arriba a la conclusió, perquè això queda també clar en el llibre, que és el CNI qui està al darrere de la instal·lació d'aquest programa d'espionatge?
Bé, això és el que s'haurà de clarificar, no? Amb el procés judicial que hem engegat a través de la querella, que s'ha admès a tràmit i que continuarà. Nosaltres denunciem el que en aquell moment, és a dir, abril-maig del 19, que és quan es produeix aquest atac, dirigeix el CNI, que és Félix Sanz Roldán. I ho fem perquè totes les proves contextuals ens porten a deduir que qui hi ha darrere és un servei secret d'un estat, perquè NCO Group, que és l'empresa israeliana que fabrica i ven a Pegasus, només el ven a estats, particularment, normalment, a agències d'intel·ligència, serveis secrets. Llavors, com diguem, com diuen, no?, els tècnics en el llibre i com jo explico, quin estat pot estar interessat en escoltar i en espiar el president del Parlament? I no només això, sinó que, a més, tenim constància per també investigacions periodístiques que l'estat espanyol té el programa Pegasus i és client de NCO Group. Per tant, tot ens fa pensar, efectivament, que darrere hi ha uns serveis secrets i, en aquest cas, doncs, els serveis secrets espanyols. En qualsevol cas, insisteixo, això és el que s'hauria de poder de clarificar a través del procés judicial i també a través del procés de demanda d'explicacions a nivell polític que encara no s'ha produït.
Clar, perquè tant podria ser que el CNI hagués actuat per iniciativa pròpia activant aquest programa com que hagués rebut una indicació clara per part dels responsables polítics d'interior o del govern espanyol directament. I això no queda clar, això no se sap.
Això és el que hem de saber, és el que ens agradaria saber. I el que és exigible saber des d'un punt de vista democràtic, en un estat de dret, quan s'han vulnerat drets fonamentals com aquest i s'ha perseguit la dissidència política, perquè, òbviament, a mi no m'espien per ser Roger Torrent, sinó que m'espien perquè sóc president del Parlament de Catalunya i, per tant, qui està liderant en un determinat moment una institució capdalt des d'un punt de vista polític per Catalunya. I també perquè formo part, òbviament, especialment, d'un moviment polític que, que ha estat perseguit per part de l'Estat, com hem vist els últims anys. Per tant, des d'un punt de vista d'higiene democràtica, qualsevol demòcrata hauria d'exigir que això quedés clar. Qui hi ha al darrere, qui ha donat l'ordre, per què i per què es vulneren aquests drets fonamentals que ens han tocat avui a nosaltres, però que en qualsevol cas pot tocar a qualsevol dissident polític.
I quina resposta ha obtingut per part de la via política?
Cap explicació? Cap. Explico en el llibre també doncs, que a través del Ministeri de Defensa se'm diu que, i se m'assegura, que els serveis secrets, el CNI, no han estat. I, de fet, el govern espanyol, públicament, ja des del primer moment, ens va interpel·lar tant a l'Ernest Maragall com a mi mateix, diguent-nos que denunciéssim i que anéssim per la via judicial per intentar clarificar el que ha passat. Això ja ho hem fet, però hi haurien d'haver també explicacions de caràcter polític, no només per depurar responsabilitats, sinó també, sobretot, per posar sobre la taula aquestes males arts que no s'haurien de produir mai en un context d'estat de dret.
I confia en la via judicial?
Doncs, francament, no, perquè ja hem vist, diguéssim, els últims anys i amb els últims esdeveniments com és molt difícil, diguéssim, que això arribi fins al final. Ara, que no hi confiem d'entrada, no vol dir que no només tinguem el dret, sinó jo crec que l'obligació de presentar aquesta querella i d'insistir perquè es depurin les responsabilitats a nivell judicial, també.
I vostè ha arribat a alguna conclusió? Per què algú volia tenir controlat què feia el president del Parlament, i a més una cara destacada d'un partit com és Esquerra Republicana, en un moment com el 2019, amb els presos ja tancats a la presó, amb un nou govern en marge.
Sí, el moment és interessant. El moment en què es produeix aquest vector d'atac, que és el WhatsApp incident que permet introduir el Pegasus, és un moment rellevant políticament. Hi ha eleccions espanyoles, hi ha eleccions municipals, és un moment en què, efectivament, després d'aquestes eleccions, doncs els presos polítics són escollits al Congrés dels Diputats. Per tant, és un moment d'una certa...
Es presenten
a les eleccions,
a una llista,
surten escollits... Mm-hmm. I es produeix després aquella presa de possessió, que tots recordaran que van ser unes imatges molt impactants pel seu significat polític i des del nostre punt de vista de reivindicació democràtica. Doncs bé, són moments de molta intensitat política. De fet, hi ha hagut pocs moments els últims anys que no hagin sigut d'una alta intensitat política, però aquells especialment. No només per això, sinó també que coincideixen amb una agenda internacional prou potent per part de la presidència del Parlament. Jo, per exemple, durant aquells dies em reuneixo amb la senyora Dunia Mijatovic, que és la comissària pels drets humans del Consell d'Europa. Clar, aquesta conversa es produeix, òbviament, amb el mòbil a la butxaca. I, per tant, pot estar emmagatzemada en algun lloc, enregistrada en algun lloc. Amb això vull dir que no només afecta a mi directament aquest espionatge perquè m'afecta la meva vida privada, sinó també tota la vida representativa, la vida política, i això és molt greu. Bé, això és el que explico en el llibre, insisteixo, fent aquest recordatori de què passava el 2019, de per què políticament, i també fent un panorama, no?, un mapa de totes les derivades que hi ha al darrere d'NCO Group, d'aquestes empreses teòricament de ciberseguretat, però que venen aquests softwares a governs que en principi han de servir per perseguir el crim organitzat o el terrorisme, però que no només en el cas de Catalunya, sinó en molts altres casos a nivell internacional, s'han fet servir, doncs, per perseguir, per escoltar, per espiar, en definitiva, la dissidència política.
Israel, els Estats Units, el Canadà, Mèxic, per tant, les connexions internacionals són importants, en aquest cas.
Són molt importants. De pensar que NCO Group és una empresa israeliana fundada i formada per exmembres d'una unitat de l'exèrcit israelià que es dedica a la ciberseguretat i de la qual en surten, doncs, molts ex-soldats que són molt cotitzats a nivell tecnològic, a nivell d'empreses, i també que formen, no?, que funden empreses com aquesta NCO Group, que és la que desenvolupa el Pegasus. NCO Group té filials a Europa, concretament a Luxemburg, però també a Estats Units, que treballen en diferents agències de seguretat, en diferents governs, alguns dels quals, efectivament, doncs, utilitzen aquest tipus de software per perseguir la delinqüència, i d'altres, com per exemple en el cas de Khashoggi, del periodista Khashoggi, doncs es dediquen a perseguir aquells que són incòmodes per determinats règims.
I a vostè, tot això què li ha suposat a nivell personal? Ha pres més precaucions a l'hora de treballar amb el telèfon mòbil? El posa en mode avió més sovint?
Ja en preníem, perquè no érem ingenus, ja sabíem que aquestes circumstàncies es podien donar. Per tant, ja preníem precaucions. Però també és veritat que en ple segle XXI és pràcticament contracultural, diguéssim, no? Anar contracorrent i intentar fer vida, no?, més enllà de les noves tecnologies, més enllà del telèfon mòbil. És pràcticament impossible, especialment en l'època que ens ha tocat viure, que és una època de pandèmia, on ens relacionem sobretot a distància. De fet, fixi's, i també en parlo en el llibre, que arrel d'una investigació al Bundestag alemany, perquè si recordaran, fa uns anys va saltar la notícia que el telèfon de la cancellera Merkel també havia estat punxat, es va fer una comissió d'investigació al Bundestag. Allà sí que es va poder fer. I d'aquesta comissió en va sortir algunes conclusions. Una era que els serveis secrets i tot el sistema de seguretat alemany potser hauria de recórrer a mètodes que no fossin tan tecnològicament avançats. De fet, el propi president de la comissió deia, i cito gairebé textualment, diu: no és broma, potser haurem de tornar a mètodes antics,
analògics,
com per exemple la màquina d'escriure, el paper, o altres mètodes que poden semblar de broma, diguéssim, que poden semblar molt sobrepassats, però que d'alguna manera adverteixen, advertien, de que, evidentment, a nivell tecnològic necessitem molta seguretat. I ara no només parlo des d'un punt de vista polític, parlo des d'un punt de vista general. I això també han de fer-ho els parlaments. També han de debatre respecte a aquesta seguretat, per exemple, amb les nostres dades, relacionades amb el Big Data, amb les nostres relacions, amb qui ens relacionem, amb la nostra vida, en definitiva. És important que els parlaments també parlin d'això.
I això, políticament, quines derivades té? És a dir, si vostè té la sospita i espera explicacions polítiques per part de, del partit que en aquell moment estava al capdavant del govern espanyol, que era el PSOE, i ara vostè forma part d'un partit polític que és Esquerra Republicana, que s'ha d'entendre amb aquest altre partit, com a mínim, a la política espanyola. Com afecta això, aquestes relacions de confiança? S'han vist escardades d'alguna manera?
És que no són unes qüestions de confiança, són unes qüestions de negociació política, que no té a veure. No negocies amb l'amic, negocies amb l'adversari polític. Quan t'asseus amb una taula, ja saps qui hi ha a l'altra banda. De fet, d'això també en parlo en el llibre, no? A propòsit de diferents converses amb diferents persones, diguéssim, de l'entorn polític, a les quals reflexionem al voltant d'això, de que el procés de negociació política és necessari i ha d'estar a prova, diguéssim, de qüestions com aquesta, que a vegades t'afecten personalment, i malgrat això, doncs, has de continuar des d'aquesta posició, d'aquest rol polític, continuar negociant políticament, perquè és el que és imprescindible i perquè és el mandat que tens.
Miri, senyor Torrent, mentre estàvem parlant, Jaume Alonso Cuevillas ha fet ja oficial la seva renúncia al càrrec de secretari segon de la mesa del Parlament, per tant es quedarà com a diputat ras de Junts per Catalunya. Què li sembla tot aquest afer amb Jaume Alonso Cuevillas?
Bé, jo tot, en fi, no procuro no posar-me mai, diguéssim, amb la vida interna d'altres organitzacions i més, doncs, si són socis i companys de viatge. Jo sempre reivindico que aquest nou cicle polític s'ha de basar en les relacions de confiança i de cooperació, i això també inclou, doncs, no aprofitar els moments complicats d'altres organitzacions. En tot cas, és una decisió que ha pres el propi secretari de la mesa i que, en tot cas, tindrà una derivada, una repercussió a nivell parlamentari, perquè s'haurà de veure, doncs, qui i com se'l substitueix.
Aurora Madaula?
Bé, això és el que hem llegit a la premsa, almenys és el que jo he pogut llegir a la premsa. En tot cas, entenc que no hi ha d'haver problemes en la substitució a la mesa.
Pot comptar amb els
vots d'Esquerra. Evidentment. Bé, jo crec que en aquesta voluntat d'acord global i de construcció d'aquestes bases de confiança per aquest nou cicle polític, s'han de donar les dues coses, s'han de poder donar les dues coses, és a dir, que hi hagi aquesta substitució a la mesa i al mateix temps la investidura de Pere Aragonès, perquè necessitem bàsicament tant el Parlament com un govern forts per encarar aquesta nova etapa en què és imprescindible que tinguem institucions fortes i arrenglarades amb els objectius de la majoria.
Però una cosa no va a canvi de l'altra, no? És a dir, que Aurora Madaula entri a la mesa del Parlament no va a canvi de la investidura de Pere Aragonès, o sí?
Jo crec que s'han de donar les dues coses i hem de treballar en el marc d'un acord global que permeti, doncs, que es pugui produir els dos fets.
Quin és l'obstacle perquè hi hagi un pacte de govern, un acord de govern entre Esquerra i Junts ara mateix? Per què no s'ha arribat a tancar?
Bé, inicialment, doncs, semblava que era una qüestió respecte al rol, no?, o les discrepàncies, o en tot cas els punts de vista, no?, amb matisos diferents respecte al Consell per la República, i aquestes discrepàncies, doncs, sembla que amb la renovació, amb la reformulació, diguéssim, de l'entitat, haurien de quedar superades, i per tant crec que hauríem d'anar relativament ràpid, un cop superat això, a fer un acord. En qualsevol cas, hi ha hagut una feina molt important per part d'Esquerra Republicana des d'un punt de vista programàtic, que hem treballat conjuntament també amb la CUP, i això hauríem de poder-ho desenvolupar encara més, evidentment, amb Junts per Catalunya, i poder parlar d'estructura de govern i de com es concreta el govern, que és imprescindible, doncs, per encarar aquesta etapa i per posar en pràctica, diguéssim, aquest programa de govern.
Encara, ja sé que vostè no forma part de l'equip negociador d'Esquerra, però li consta si han començat a parlar ja de l'estructura de govern?
Fins ara no.
Encara no, clar. Avui mirem la premsa, senyor Torrent, i La Vanguardia diu blanc i El Periódico diu negre. I si
sol passar això amb els mitjans de comunicació.
Acostuma a passar, sí, però amb el cas concret de les negociacions per govern mereix especialment. Ara mateix Esquerra està més a prop de governar en coalició amb Junts o de governar en minoria?
El nostre objectiu és governar amb coalició, de fer l'acord amb Junts per Catalunya. Això és el que prioritzem, perquè, a més, això és el que és possible, factible, i amb el que fa mesos que estem treballant.
Això és l'objectiu. I la realitat quina és? En quin punt es troben aquestes converses?
Doncs aquestes converses se segueixen treballant, intensament, perquè estem convençuts de que quan abans tinguem govern, millor. En fi, com menys duri aquest procés de govern en funcions, molt millor, i per nosaltres no quedarà.
Junts va de farol quan diu que... que estudia aquesta opció d'investir Pere Aragonès per sortir de govern?
No ho sé, en tot cas, amb qui ha de parlar-ho amb Junts per Catalunya. Nosaltres el que sí que tenim clar, i som absolutament honestos i transparents amb això, és que estem buscant, òbviament, aquest acord amb Junts per Catalunya, perquè, insisteixo, crec que és la manera d'aconseguir un govern fort.
Ahir, en aquesta cadira, seia la seva successora en el càrrec, al Parlament de Catalunya, Laura Borràs. N'han parlat amb Laura Borràs després de la Constitució del Parlament i aquell discurs en què ella va posar com a referent de la dignitat del Parlament Carme Forcadell?
Hem parlat i jo em vaig posar a disposició de la presidenta Borràs i de la institució amb tot allò que pugui ajudar, i també li vaig desitjar doncs molta sort i encerts, perquè els seus encerts seran els de la institució i evidentment els del país també.
El va molestar aquell discurs?
Miri, en tot cas tothom és lliure de fer el discurs que cregui oportú. Jo estic convençut de que el fil de continuïtat de la institució hi serà, i en tot allò que jo pugui ajudar en aquest sentit hi seré, i estic convençut de que hi haurà continuïtat en molts dels projectes que hem encetats i que són cabdals per la modernització i millora de la institució, com per exemple el Pla d'Igualtat, la internacionalització, la contribució a la transició energètica i sobretot a garantir que el Parlament de Catalunya s'hi pugui parlar de tot, que és el que hem fet aquesta legislatura, i per la qual cosa, per exemple, doncs jo i els meus companys de mesa estem carallats.
Està investigat per la justícia, sí. Però no m'ha dit si li va saber greu o no el discurs de Laura Borràs i com afecta això les relacions entre els dos partits, perquè fa l'efecte que estan tot el dia retraient-se coses i fent-se mal.
I jo crec que això cansa la gent.
Però això és així o no? És només un efecte? És només una imatge el que transmetem als mitjans?
És evident que venim d'un cicle en el qual s'ha prioritzat més la competència que la cooperació i l'intent de desgastar el company de viatge. I jo he reivindicat, i continuo reivindicant, que en aquest nou cicle i per aquestes relacions les bases han de ser diferents i hem de superar aquesta etapa de retrets, aquesta etapa de picabaralles que, en fi, no projecten una imatge gens edificant, especialment en moments tan durs com aquests que està visquent el país. Per tant, ho hem de superar, això.
Si finalment Junts es quedés a l'oposició, Esquerra intentaria un tripartit amb la CUP i amb els comuns?
És que, insisteixo, el nostre objectiu és l'acord amb Junts per Catalunya, és factible i per això treballem.
No, mirant, no plantegen cap altre escenari ara mateix, només l'acord amb Junts. Uh-huh. Aspira a ser conseller, vostè?
Jo aspiro a ajudar el meu partit i a disposició del, que espero que sigui aviat president de la Generalitat, Pere Aragonès. En qualsevol cas, allà no em demani la meva organització, perquè entenc que és la millor manera d'ajudar el país, seré.
Però en tot cas, com a diputat ras no s'hi deu veure, no?, després de ser president del Parlament.
Per què no? És a dir, és un orgull i un honor ser diputat del Parlament de Catalunya. Allà on em demanin, jo procuraré ajudar com ho he fet sempre.
Escolti, ha mort Arcadi Oliveres, és una notícia que sabíem ahir al migdia. Ara en parlarem precisament amb algunes de les persones que el coneixien més de prop. Vostè el coneixia, l'Arcadi?
Sí, a més va ser professor meu a la universitat, sí, a la facultat. Jo vaig estudiar polítiques a l'Autònoma i l'Arcadi ens va fer alguna assignatura relacionada amb l'economia a nivell mundial, a nivell global. I després ens hem anat veient. I sempre que ens hem vist, ja per exemple com a president del Parlament, la relació continuava sent de mestre a alumne. I jo li agraïa, perquè era una relació de franquesa i d'estima. No? Jo crec que tothom que ha passat per les seves aules, segur que ahir doncs, en fi, va patir una punxada al cor com hem patit, perquè l'Arcadi, a més, a banda de tota la seva saviesa, a banda de tota la seva aportació, era el que el meu poble se'n diu un tros de pa, una gran persona.
Roger Torrent, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui al matí de Catalunya Ràdio per la publicació d'aquest llibre Pegasus, on explica i repassa en forma de dietari tot el que va viure des del moment que sap que està espiat per aquest programa al qual només hi tenen accés els governs. Moltes gràcies, que tingui
bon dia.
Gràcies
a vosaltres, molt bon dia.
Gràcies, de seguida tornem.
El matí de Catalunya Ràdio, amb Laura Rossell.